Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Bona tarda, estem a la sintonia donant 1.3 de l'FM. Comencem ja el programa d'Infosport d'aquest cap de setmana. Una setmana que, com sempre, està molt apretada tant per els equips de futbol com a futbol sala, bàsquet i tots els esports que fem aquí a la ràdio. Més que dic que fem, no, que repassem aquí a la ràdio, no? Perquè els protagonistes són ells. Les vies de so, Fran Lladiu, que us parla Ramon Argenter. Com sempre, doncs, comencem parlant de futbol. Categoria preferent, que d'aquesta jornada ja estem a la jornada del 25 de gener. El Ripollet té un difícil partit de jugar a casa contra l'equip del Granollers. La setmana passada ja sabia que el Ripollet, doncs, perdia davant del Vilassar de Dalt. Per mi va ser sorpresa, Ripollet té un Vilassar de Dalt 2. Això fa que el Ripollet hagi baixat en el lloc número 5 de la competició amb 29 punts. El que passa que encara es podem dir que els que van a davant fan una freda i una calenta, per això la cosa no es distància tant, no? Rubí, 34 punts, Palafrugell, 33, Canovelles, 30, Gramenet, 29 i Ripollet, 29. Anem a recordar que tenim, doncs, les paraules també del seu entrenador, Jordi Muñoz, que diu que espera aquesta setmana trencar la mala ratxa.
Home, jo espero que ja trenquem aquesta mala ratxa que portem a casa i comencem ja i comencem a guanyar a casa.
Tenim sort també aquesta setmana, doncs, que va punxar el Rubí.
Sí, però a veure... Que
no, no s'escapa.
Segueixo els meus 13, aquesta ja està, pot pujar al tercer, si no, al tempo.
Sí, sí, perquè està per el Rubí, diguéssim, i el Palafrugell, que té 33 punts, sí, està molt apretada la cosa.
Estem allà tots amb un puny, hi ha 9 equips, 8 o 9 equips que estem a un puny, estem a 4, 3, 5 punts, vull dir, pot passar de tot.
Sí, sí, una victòria d'un qualsevol i una derrota inesperada de qualsevol.
Ah, exacte.
Doncs ja torna
si en canvi. Si guanyem ara 3 partits, estem allà dalt de tot, també, vull dir... Allà tenim tres partits importants que sabrem on hem d'anar a parar, no? Perquè tenim Granollers, Bellavista i Rubí. I ara... Bueno, i el quart no te digo nada, Palafrugell. Tenim quatre partits ara difícils.
Aquest és més difícil perquè s'ha d'anar allà.
Exacte. Allà... Però bueno, no em fa por anar fora. A mi em fa més por jugar a casa.
Per què? Què canvia de jugar a casa fora?
Pues canvia que el jugador està més tens, està... vol agradar més... És diferent. És el problema, però vaja... Intentarem que això es resoldri i ja està. A més, penso que estem tenint una mica de persecució amb l'àrbitre, perquè diumenge potser el diner d'aquell es va menjar una miqueta al fora de joc. Però bueno, no vull posar excuses.
No, però no hem tingut gaire sort amb els diners, Ripollet? Els partits de casa no hem tingut...
La setmana que ve canviarem de banda.
De banda.
A veure què passa.
Ah, pues a veure si es canvia i va millor. I també hem de canviar potser de piquinieles, perquè és que no ens endivinem ni una, Vam endivinar només el capatxó Lloret,
Ripollet per desdó, a veure si endivinem alguna.
Escolta, potser va més que els pallem tots i endivinem només el Ripollet, perquè vam endivinar només el capatxó Lloret.
Capatxó Lloret, sí. El vaig adivinar, aquest.
Sí, els altres, però res,
Clar. Aquesta setmana s'han d'encertar-hi tots.
Ja a veure, Vic Roses.
Vic Roses no pot ser. Ja m'enganyes.
Perdó. Perdó. Mollet Sant Feliu.
Ja vols que m'equivoqui.
Però no, és que ara tenia, lògicament, tenia la jornada dels que han jugat ara, aquesta setmana. Perquè Roses, que va guanyar el Vic 2-0. Sí. És Mollet Sant Feliu, primer.
Això, Mollet Sant Feliu.
Sí.
Mollet Sant Feliu, no.
Palau Palafrugell. El Palau està fort,
És igual, serà un 2.
Un 2, vale. Paret Rubí.
Un empat, millor. Sí.
Paret Rubí,
un empat.
Sant Cugat, Bellavista.
Un 1.
Can Fatxó, Vilassar de Dalt.
Aquí, un empat.
Sant Hilari, Lloret.
Sant Hilari, Lloret, un empat.
Roses Canovelles.
Roses Canovelles, 1-1.
Vic Gramenet B.
Un empat.
No firmaries l'1, no?
No. Prefereixo un empat.
I ens queda el Ripollet Granollers.
Sempre i quan sigui això 1-1. Si jo és 1-1, prefereixo un empat. Si nosaltres no és 1-1, doncs prefereixo que perdi la Gramenet, clar.
Doncs aquesta jornada, encertem o no encertem la quiniela, es poden produir també molts canvis per dalt de tot, eh?
Pues sí, sí, sempre i quan guanyem nosaltres. Si guanyem nosaltres, ens podem col·locar un altre cop bé.
Jo crec...
De tota manera, estem ben col·locats, que no hi ha problema.
No.
Vull dir que 29 punts en una primera volta és una primera volta, penso jo, que molt bona, no?
Potser no t'ho pensaves arribar...
Després de tots els lesionats que hem tingut.
Per això, potser amb els lesionats i les lesions no pensaves d'arribar amb aquests 29 punts a l'acabar la primera volta?
Bueno... Pues no ho pensava amb ningú, la veritat. Quan vam començar no ho pensava amb ningú.
Molta gent deia, ui, aguantar la categoria.
Bueno, ja la... Ja,
i en canvi...
És que l'objectiu és aquest, eh?
Bueno, sí, però és que a més de l'objectiu és aquest, vull dir, jo crec que s'aguantarà de sobres.
Bueno, anem a fer els 45 punts primer i després les sobres intentarem posar-les al sac per estar dalt. Home, jo espero que ja trenquem aquesta mala ratxa que portem a casa. I...
Futbol. Futbol.
Esperem que trenqui amb aquesta mala ratxa i tal com dèiem, el Rubí és líder en 34 punts, seguit pel Palafrugell en 33, Canovelles 30, Gramenet B 29, Ripollet 29, Granollers 28, Mollet 28, Vilassar de Dalt 27, Vic 26, Olímpic 23, Roses 23, Lloret i Palau de Plegamans 19, Sant Hilari i Parets 18, Sant Cugat 16, Bellavista 14 i tanca en el lloc número 18 a l'equip del Sant Feliu de Sasserres en el lloc número 18 en 8 punts. I aquesta setmana ja heu vist, doncs, els partits que jugaran Mollet contra el Sant Feliu, el Palau contra el Palafrugell, el Parets contra el Rubí, el Sant Cugat contra el Bellavista, el Campatxó contra el Vilassar de Dalt, el Sant Hilari contra el Lloret, el Roses contra el Canovelles, el Vic contra la Gramenet i el Ripollet Granollers. Recordem que comença la segona volta i que la primera volta el Ripollet ja va aconseguir empatar en el difícil camp del Granollers, que va ser Granollers 1, Ripollet 1, amb gol d'Edu, que és el màxim golejador del club de futbol Ripollet en aquests moments. Doncs el partit entre el Ripollet i el Granollers començarà aquest diumenge a partir de les 12 i esperem, doncs, que el Ripollet ja trenqui aquesta mala ratxa i aniria molt bé guanyar aquest partit, aniria molt bé guanyar aquest partit perquè, doncs, el Ripollet sumaria 32 punts i podria passar a ocupar la quarta plaça, la tercera plaça, depèn del que passi en el Canovelles i a la Gramenet. Bé, però això ho sabrem, doncs, el diumenge a partir de les 2 de la tarda, aproximadament, que és l'hora que acaba el grup de la categoria preferent on està el club de futbol Ripollet, que milita en el grup primer d'aquesta categoria preferent. Ripollet-Granollers, la segona volta del món del futbol. I comentem que ara anem a recordar el món del futbol de categoria preferent. És igual, el Ripollet ja és la categoria tercera territorial, ja sabeu que hi ha dos equips, la Penya Esportiva Pajaril i l'Esdila. Per cert, la setmana passada, el dilluns, parlàvem amb l'entrenador, el José Reynoso, de l'Esdila, que deia que ens havíem equivocat i que el resultat no era correcte, de 1 a 10, que vaig dir jo. Doncs és veritat, ens vam equivocar, però és que no va ser 1 a 10, va ser 1-11. I ell deia que era 1 a 9, doncs no. Resultat de la federació, 1 a 10, 1 a 11, favorable a l'equip que va venir aquí a Ripollet a jugar contra la penya deportiva Pajaril, contra l'equip de l'Estil, no? Aquesta setmana també ja comença la segona volta i anem a repassar que la setmana passada, doncs, els veteranos van perdre davant del Montbau per 1 a 5. Aquests veteranos, que és la puntació, que són de la Llagosta, precisament, poble on està molt a prop el nostre company Planllador, és un equip que va tercer per la cua. Aquest equip va començar, doncs, perdent 1 a 5 davant del Montbau la setmana passada. El Gespa i el Júnior van quedar 2 a 5 favorable al Júnior. El Roreda va perdre contra la penya, contra el Sant Cugat, per 1 a 2. L'Eixample va perdre amb el Joventut 25 de setembre per 1 a 3. La penya blaugrana Sant Cugat va guanyar en el Parc per 5 a 2, que és el líder. I el Vallvidrera, doncs, va descansar l'equip del Serrarem perquè tenia que jugar contra el Vallvidrera. A l'Estila va perdre 1 a 11 contra el Mirasol. I la Farga, que anava per darrere o empatats amb l'equip de l'equip de la penya partida Pajaril, va guanyar la penya partida Pajaril per 1 a 3 amb gols de Panyos, de Pere i de Dani. Líders de la competició, el Parc, que té 37 punts seguit del Sant Cugat en 32, la Penya Partida Pajaril ja és tercer en 29, Penya Blaugrana Sant Cugat 27, Montbau 26, La Farga 23, Mirasol 21, Joventut 25 de setembre 18, Júnior 17, Roureda 17, l'Eixample 13, Sagrarenc 12, Veteranos la puntació de la Llagosta 12, Xespa 7 punts i tanca a l'equip de Ripollet, a l'equip de l'Esdila en el lloc número 15 amb 0 punts. Aquesta setmana jugarien doncs els partits entre l'Esdila. Tindria jornada de descans perquè comença la segona volta i a la primera volta van anar a jugar al camp de Vallvidrera, que és aquell equip que no es va presentar. En principi li van donar els 3 punts a l'Esdila, però abans quan aquest equip es va retirar no s'hi van treure i per això l'Esdila té 0 punts en el seu casillo, no? I la Penya Deportiva Pajaril jugarà contra l'equip de la Fundació a la Llagosta. En el primer partit jugat a casa, la Penya va guanyar per 4-0 amb 3 gols de Pedro i un de Paños. Anem a recordar les paraules del seu entrenador, Javi Parela, que l'última setmana que parlàvem amb Javi Parela per explicar-nos el partit que havien jugat a fora, doncs precisament el vam enganxar que estava passant la ITV. La ITV hem de dir que va passar la B, o sigui, no la van tornar enrere, i que el propi Javi Varela, que és l'entrenador, doncs diu que bé, que comencen aquesta segona volta, però tampoc es poden refiar-se gaire.
Sí, bueno, però tampoc no podem refiar-nos del que vam fer a la primera volta i tant, perquè tots els equips es reforcen una mica, no? La segona volta sempre són una mica estranyes. Aquest equip que a la primera volta ha sigut una mica més fluix, o millor és una mica més fort, i aquest que a la primera volta és una mica més fort, després del Nadal sempre ve aquell baixet una mica i, bueno, pot donar un fet que en un moment donat et complica un partit aquest de baix, perquè la motivació per ells és diferent, no? De jugar amb un equip que està en la situació igual que ells, no? Jugar amb un de dalt, la motivació és extra. I, bueno, això, nosaltres, a veure, a priori sí, a priori és el que diem. Tenim equip per guanyar tranquil·lament. Però vull anar pas a pas i partit a partit i sense pensar que el rival és fluix.
El que passa és que vosaltres esteu més forts que al començament de temporada, eh?
Sí, bastant, sí. Ara els jugadors, bueno, han agafat una dinàmica molt bona, tenen molta moral, portem, que hem de recordar, 7 partits seguits, que són 6 victòries i un empat a casa de la Penya. I, clar, l'equip amb això agafa una dinàmica i una moral que, clar, es veuen a dalt, s'ho creuen, i amb això podem tirar cap a el que busquem, l'ascens.
Heu marcat 32 gols a casa, 15 a fora, sumeu 47 gols a favor i només 24 en contra. Sou dels equips també menys golejats.
Sí, estem molt bé. És que la veritat és aquesta. Estem molt bé. El Pere el tenim en un gran estat de forma.
17 gols, porta ja.
17 gols. Sí, sí. 17, que podien haver sigut 18 aquesta setmana, que un gol que li van anul·lar, per mi, legal totalment, però bueno, té una dinàmica molt bona, la defensa també està molt sèria, hem recuperat jugadors, que el Toni, el capità, no hi era, Paños, aquests 3 partits que el van sancionar, perdó, 2 partits, i bueno, ara tenim l'equip gairebé complet, i això també ajuda molt, clar.
O sigui, moral, la moral per anar a jugar al camp de la Fundació Veteranos.
Sí, ara nosaltres, el nostre objectiu que tenim ara mateix és guanyar el partit següent al camp dels veterans, i rere d'aquest, sense dubte, guanyar a casa al Montbau, que és un altre rival directe, i seria el mateix cas que el Cau de la Farga, no? És un equip, sí, que el tenim a 3 punts, i si aconseguim guanyar-los, els deixaríem a 6 també, i això també, una lliga que té 6, 7, 5 equips que estan allà dalt, han ficats en 4 punts, si deixes un rival enrere, doncs molt millor, clar.
Doncs sort, i a veure si es pot aconseguir que el dilluns puguem dir que teniu 3 punts més.
Ojalà, Ramon.
Futbol, futbol.
Doncs bé, les paraules de Javi Parela. Aquesta setmana es disputarà la jornada número 16, que ja correspon, doncs, al primer partit de la segona volta. Els partits serien Penya Blaugrana Sant Cugat de Vallès contra el Mirasol, l'Eixample contra el Parc, el Roureda contra el Joventut 25 de setembre, el Gespa contra el Sant Cugat, la Farga contra el Júnior, el Montbau contra el Sagrarenc. Tindrà jornada de descans a l'equip de l'Esdila perquè tenia que jugar contra Vallvidrera, i el Vallvidrera ja la primera volta ja es va retirar. I l'equip de la Fundació de l'any d'agost de veterans, que començarà el partit, doncs si no hi ha res de nou, el proper diumenge a partir de les 12 la Fundació Penya Deportiva Pajaril. O sigui que s'enfrontarien la Penya, que en aquests moments és tercera lliga en 29 punts, contra l'equip dels veterans que ocupa la plaça número 13 només que en 12 punts. uns veteranos que, doncs, l'últim partit que disputaven la setmana passada perdien precisament a casa seva 1-5 davant del Montbau. Continuem parlant de futbol, perquè ja sabeu que també seguim l'equip femení de l'Adeput. La setmana passada, doncs, el partit que es va jugar entre l'Adeput i l'equip del Sabadell, que va quedar amb un empat a un amb gol de Blanca quan faltaven 20 minuts per acabar el partit, doncs l'àrbit va suspendre perquè les dues noies, un parell de noies, es van escalfar. Vull dir, es van escalfar una miqueta, es van començar a tirar els cabells, allò que passa, no? I el partit es va suspendre a falta de 20 minuts per acabar el partit, quan el resultat era d'empat a un, a Deput de Ripollet 1, Sabadell 1, amb gol de Blanca Martín. La classificació l'encapçala l'Espanyol, que té 29 punts, seguit del Sant Gabriel amb 28, Mercantil 28, Bellavista 25, Europa 21, Sant Vicentí 19, Sabadell 16, Tiana 10, l'equip de l'escola de futbol de Puig de Ripollet està en lloc número 9 amb 8 punts, el Rocafont en té 7, el Cirera de Mataró 7, l'Arenys de Mar 7, a 4, perdó, i tanca el Montmeló en el lloc número 13 amb 3 punts. I aquesta setmana, aquest diumenge, jugaran a partir de les 12 el Rocafont de Mataró contra la de Puig de Ripollet. El partit començarà a les 12 i hem de dir que s'enfrontarien el novè classificat, que és la de Puig, contra el Rocafont de Mataró, que ocupa la plaça número 10, o sigui el 9è i el 10è, amb 8 i 7 punts. Aquest partit començarà, doncs, a les 12 i ja sabeu que l'entrenador és el senyor Tinoco.
Futbol sala. Futbol sala. Futbol.
I la setmana passada, en el món del futbol sala, doncs, per mi va ser sorpresa. L'equip del Ripollet va perdre el camp de l'Escola Pia de Sabadell per 3-2. Un equip que sempre li dona molta guerra, perquè en la primera volta, que va ser el dia 20 de setembre, que és la jornada número 2, el Ripollet i l'Escola Pia de Sabadell, aquí a Ripollet, ja van empatar 3. Ripollet 3, Escola Pia 3, amb gols de David, Franco, que va marcar un, Fran, Villalba, que va marcar un altre, i Sergio, que va marcar un altre, no? Hem de dir que aquest cap de setmana jugaven també a Sabadell, i que es van posar amb un 3-0 favorable a l'equip de l'Escola Pia. Va reaccionar una miqueta el Ripollet, però ja va ser massa tard. El 3-2, els dos gols els va marcar per part del Ripollet el jugador David Bustamante, alias Busta, i Fran. El líder és el Corbera, que té 35 punts, seguit del Centelles, 30, Castifred, 28, el quart és Ripollet, amb 28, Inca, 27, Manacor, 27, Canet, 26, Vall de Teres, 25, Vilassar, 21, els mateixos punts de 21 té Gavà i l'Escola Pia Sabadell, que estava en zona de descens i amb aquests 3 punts ha pujat amunt. El Montcada, per mi sorpresa, un equip que estava gallito per pujar, doncs està quasi en zona de descens, en el lloc número 11, 12 amb 20 punts. El Sant Vicentí, 19, i en zona de descens directe, la Unió de Santa Coloma de Gramenet amb 19 punts. El Ramon Ferrer divisa amb 18 i l'equip de l'Olímpic, la Floresta, amb 12 punts. Precisament, el Ripollet sol perdre amb els equips de baix i, en canvi, guanya els de dalt. Anem a recordar les paraules del seu entrenador Antonio Estremera, que tenen un partit difícil aquesta setmana, perquè juguen al camp del Inca, a Mallorca, un partit que comença a les 2 de la tarda, mal hora, a les 2 de la tarda del dissabte. Però ell diu que, bueno, que aquest any no tenen gaire sort, perquè la rutina que tenen aquest any...
Yo no, pero la rutina de este año de nuestra es que, si no me equivoco, más de los 7 últimos partidos, perdón, de los 2 últimos equipos que están en clasificación, solo hemos ganado las construcciones de Ramón Ferrer, ¿eh?
Es que... ¿eh? Es
hemos,
que...
hemos perdido con la Unión, hemos empatado con el Manso, hemos perdido en San Vicente, con la Escuela Pía, hemos empatado en casa, hemos perdido en campo la Unión...
Es que,
parece que no sepamos jugar con la gente de abajo.
Es lo que te iba a decir, no. Estáis perdiendo los puntos hasta con el Moncada, que va en el puesto número 12, también que está
sí,
a un punto del descenso, que Moncada, empatasteis a 3.
Sí, sí, Moncada, San Vicente, Escola Pía, la Unión, la Floresta que empatamos, solo le hemos ganado con el Ferrero 8-2 aquí. Por tanto, ojo, porque mira, ya nos hemos puesto a cuarto, y esta semana vamos ganando al Inca, que lleva 2 años sin perder en casa. Y el Inca lleva los últimos 4 partidos, le ganó 7-4 a Ibiza, le empató un campo del Corbera y esta semana en el campo del Vilassar, ¿eh? Lleva 4 partidos y se ha puesto a un punto. Y si esta semana perdemos y los otros 4 que van detrás de nosotros ganando, pues nos vamos a todas posiciones, ¿eh?
Es que
difícil ganar al Inca, ¿eh, Ramón?
El Inca ganó en el Vilassar 2-5.
Sí, sí, por eso te digo. Es difícil ganar en campo del Inca, ¿eh?
Y para el Inca... que será el próximo sábado, ¿se jugará a la misma hora de siempre o no? ¿O será
así viaje? A las 2 de la tarde jugamos.
¿A las 2 de la tarde?
A las 2 de la tarde jugamos. Porque no hay vuelo de vuelta y no tendríamos que quedar a dormir, como hacen algunos clubes. Y hemos llegado a un acuerdo con el club del Inca para poder jugar a las 2 sin ningún problema. O salimos del vuelo a las 10:20 Sí, vuelve de vuelta a las 5:30.
O sea, marcharéis a las 10 de la mañana para Inca el sí. mismo sábado, ¿no? Jugaréis el partido, un bocata sí. y para Ripollet.
Y para Ripollet.
¿Y eso puede afectar a los jugadores o no?
No, porque cuando aterricemos, pues almorzaremos bien, almorzaremos fuerte, 10:30 por ahí, a las 11 ya estaremos almorzados, 11:15, y bueno, y para el pabellón de Inca, e intentar ganar. Eso es que es muy difícil, pero creo que ganamos campo del Inca. Es que la segunda vuelta nos toca Inca, Canes, San Vicentí, Valdetena y Corbera, todos los que están arriba, fuera de casa. Y yo sé que es difícil ganar en campo del Inca. Ya digo,
es que lo que te iba a preguntar, yo he estado en Inca, he estado en Mallorca, he estado en Inca, y en muchos deportes el público está muy encima de los jugadores, ¿eh?
Sí, pero allí la suerte que tenemos que el campo es muy grande y está la grada separada del público. Pero otros campos sí, el otro campo en Mallorca sí, pero ahí por la suerte, como el campo de baloncesto donde juega la Liga LE, que hay 4 millones de espectadores, es un super pabellón de lujo, se hizo para el Mundial de Básquet y no hay ningún problema. Pero es difícil porque tiene muy buen equipo, ha jugado muchos años en División de Plata y lleva una racha de, ya digo, 2 años sin perder en casa, ¿eh?
Bueno, pues estarán 2 años y una semana más y punto, porque esta semana vais a ganar vosotros. A ver si dais la sorpresa.
Eso
a ver si rompéis esta suerte que tiene el Inca, que lleva 2 años invadidos en su casa.
2 años. Y que te digo que hace 3 semanas le he metido 7-4 de Ibiza, ¿eh? Y viene, por eso te digo que ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Hay que salir a muerte el sábado. Hay que salir como se tiene que salir. Como el día del Colbera, todos los partidos que hemos jugado, que no hemos tenido pájaras.
Futbol sala. Futbol sala.
Ojo al dato que diria José María García, no? Doncs bé, en aquesta jornada número 18 s'enfrontarien el Manacor contra el Vilassar de Mar, el Canet contra el Gavà, l'Olímpic La Floresta contra el Sant Vicentí, el Vall de Tenes contra el Corbera, la Unió de Santa Coloma contra el Cansebret Atlètic, el Centelles contra el Ramon Ferrer d'Ibiza, el Moncada contra l'Escola Pia Sabadell i el Inca contra el Ripollet a partir de les 2 de la tarda. A partir de les 2 de la tarda, doncs, en Inca contra el Ripollet. O sigui que el Ripollet, que és quart a la Lliga, jugaria contra l'Inca, que és cinquè, i que només els separa un punt. Ripollet 28, Inca 27. I continuem amb més futbol sala, en aquest cas, a l'equip de la primera catalana, grup segon, on està l'equip del futbol sala Ripollet, l'equip B, que la setmana passada, doncs, a la jornada número 18, perdia al camp del Vacarisses per 8-2, amb gols de Sergio Sánchez i de David de Gomar. Líder, Sant Vicentí, 38 punts, seguit del Sant Pedor, 35, Bonaine, 34, Arraona, 33, Sabadell, 30, Vacarisses, 29, i el Ripollet està en el lloc número 9, amb 19 punts. No, punts al Ripollet, lloc número 10, perquè la penya Verdaguer, que en té 20, ocupa la plaça número 9, Castellvell 15, Castellnou 12. És curiós perquè durant tota la Lliga, els dos equips, Castellvell i Castellnou, un sempre va sobre el vell, va davant del nou, i sempre van seguits, un darrere l'altre. En el lloc número 12, Castellnou, 12 punts, i en el lloc número 11, el Castellvell amb 15. A l'Olímpic, 11, el Gironella, 11, el Barri Besòs, 7, i tanca l'equip del Valls, un equip dels més golejats de la Lliga, només que amb 2 punts. Aquesta setmana hem de dir que l'equip del Ripollet jugaria contra el Sant Celoni. Precisament, el Sant Celoni és líder de la competició. Un Ripollet que aquí, amb el Ripollet B contra el Sant Celoni, van empatar 3, amb gols de Sergio i 2 de Marc. Ripollet 3, Sant Celoni 3. Doncs ja comença la segona volta i el Ripollet jugarà al camp, a la pista, més ben dit, del Sant Celoni. El partit serà dissabte a partir de les 6 de la tarda. Sant Celoni, Ripollet B. Recordem que el Ripollet B ocupa la plaça número 10 amb 19 punts i el Sant Celoni ocupa la plaça, o sigui, és el líder de la competició, amb 38 punts. Un Sant Celoni que aquesta setmana ha guanyat en el Castellnou per 7-3, mentre que el Ripollet perdia Vacarisses per 8-2. I també hi ha futbol sala Lliga Nacional, Divisió de Plata Femenina, grup segon, on en l'equip del Can Clos, doncs, la setmana passada empatava a casa davant del Masnou per 3-3, Can Clos 3, Masnou 3. El Risco Verde va empatar amb el Centelles, empat a 3, el Caldes va perdre amb el Vinaròs 3-6, el Saragossa va guanyar amb el Penyes Plugues 4-3 i el Sant Bernat Torrent de València va perdre amb el Vall Irana 4-6. varen descansar els equips del Castelldefels i el Rubí. I el Can Clos que empatava amb el Masnou amb un empat a 3. Castelldefels té 28 punts seguit del Vallirana amb 25, Rubí 23, Penyesplugues 18, Saragossa 15, el Can Clos ocupa la plaça número 6 amb 15 punts, Risco Verde 14, Centelles 14, Vidaros 13, Safranar Torrent de València 6, Masnou 6 i Caldes ocupa la plaça número 12 amb 4 punts. Aquesta setmana l'equip del Can Clos doncs, jugarà, si no hi ha res de nou, contra... I dic si no hi ha res de nou perquè la setmana passada tenien que jugar l'equip de Can Clos i no van jugar perquè l'àrbit no va venir. Per això sempre dic si no hi ha res de nou, no? Si l'àrbit es presenta en aquest cas. Doncs el Can Clos jugarà a partir de les 5 de la tarda contra l'equip del Vallirana. El Vallirana que és segon a la Lliga. Vallirana que és segon. Un Vallirana que la setmana passada guanyava a València a la pista del Safranar Torrent per 4-6. Un Vallirana que és segon en 25 punts davant d'un Can Clos que ocupa la plaça número 6 en 15 punts. El partit començarà en el pavelló Joan Creus a partir de les 5 de tarda. Una vegada hagi acabat el Can Clos B que jugarà contra l'equip del Capellades. I deien que el Can Clos B jugarà a la pista del Capellades perquè, doncs, la setmana passada el Can Clos B, que tenia que jugar contra l'equip de l'Arenys de Munt, aquest partit no es va jugar perquè no va venir a l'àrbit, no es va presentar a l'àrbit. El líder és l'Escors, que té 31 punts, seguit del Sabadell amb 30, i l'equip del Can Clos ocupa la plaça número 11 amb 9 punts. I per la part baixa, amb zona de descens directe, la Penya Esplugues amb 6, el Capellades amb 6 i el Granollers, el Ciutat de Granollers, la plaça número 14, amb 3 punts. Aquesta setmana, el Can Clos B jugaria, comença ja la segona volta, jugaria contra el Capellades. A la primera volta, el Capellades va perdre amb l'equip del Can Clos, amb l'equip B, que milita a la primera divisió, va perdre per 2-4, amb gols de Carmen, un de Maria, un de Carlota i un de Mireia. I aquesta setmana, doncs, jugarien aquí a Ripollet, Can Clos B, a la partida de les 4 de la tarda, i el Capellades. S'enfrontarien a l'11è classificat, que és el Can Clos B, amb 9 punts, i el Capellades, que ocupa la plaça número 13, en 6 punts. La setmana passada, el Capellades empatava a la pista del Sant Pedor amb un empat a 3, mentre el Can Clos B doncs, va descansar perquè no es va presentar a l'àrbit que tenia que dirigir el partit entre el Can Clos B i l'Arenys de Munt.
Hockey.
I la setmana passada al món del hockey va haver sorpresa perquè doncs el Ripollet va perdre davant del penúltim de la Lliga, com és l'equip del Masies Voltregà, per 5-8. Àlex, Didac i Ferran doncs, van ser els autors dels gols, dels 5 gols del Ripollet. Un d'Àlex, 3 de Didac i un de Ferran. La resta de la jornada va ser Roda 6, Congrés 4, Canet 4, Setmanat 7, La Salle 9, Tona 5, La Garriga 4, Mollet 5, Vic 4, Bartino 0, i varen descansar Tordera, Mataró i el Prat de Llobregat. És una lliga que cada setmana en descansen 3 i fins juliol estan jugant a hockey. I llavors encara hi ha les passes per pujar a la primera catalana. Estem parlant de la segona catalana. I el Ripollet que va perdre amb el Masies Voltregà per 5-8. Líder, Vic, 33 punts, amb 27 punts a la segona plaça, Roda i Mollet, amb 21, Bartino. Tona, 17, La Garriga, 16, Tordera, 16, Canet, 15, Congrés, 14. Ripollet està en lloc número 10, amb 13 punts, La Salle, 10, Setmanat, 9, Voltregà, 9, Prat, 7, i tanca en el lloc número 15, el Mataró, amb 4 punts. Aquesta setmana, el Ripollet juga a la difícil pista del club de tenis Barcino. I hem de dir que els partits serien Tordera, Roda, Congrés, Canet, Mataró, La Salle, Tona, La Garriga, Mollet, Prat, i descansaran Setmanat, Vic i el Voltregà. I el Ripollet, que jugarà el divendres a partir de 2:15, Barcino-Ripollet. El Barcino, que la setmana passada perdia el camp del líder per 4-0, que és el Vic. Un Barcino que ocupa la plaça número 4 amb 21 punts i un Ripollet que ocupa la plaça número 10 amb 13 punts. Doncs aquesta setmana, divendres, o sigui avui, a partir de 2:15, Barcino-Ripollet de la Copa Catalana del Món del Hockey.
Handbol.
I a la Mont del Handball, doncs, la setmana passada el club Handball Ripollet perdia davant del Sant Fost 32-36, en el descans estaven amb un empat a 18, i en el minut 15 guanyava l'equip del Sant Fost per 11-17, i va aconseguir un empat, no? Però que el Ripollet, doncs, encara no sap el que és guanyar un partit. El líder és l'Escola Pia de Granollers, que té 14 punts, empatats amb el Terrassa i el Vallac de la Llagosta, tots 3 empatats a 14 punts, Sant Quirze 11, Palau Pau Casals 10, Súria 7, Sant Fost 6, Rubí 5, Paret 5, Barberà 3 i Ripollet 0. la lluita pel Ripollet és intentar guanyar algun partit per sortir d'aquest batxe i sortir d'aquesta classificació que ocupa, que és l'últim lloc de la Lliga. Aquesta jornada, que seria la número 10, s'enfrontaria a l'Escola Pia Granollers contra el Pau Casals, descansaria el Terrassa, el Barberà s'enfrontaria contra el Sant Quirze, el Sant Fost contra el Parets, el Rubí contra el Vallac, i el Ripollet jugaria aquest cap de setmana, jugarà el dissabte a partir de 2:15 a la tarda a Súria. Súria-Ripollet, a la primera fase de la tercera categoria grup A del món del handball. Hem de dir que en aquesta categoria hi ha, doncs, 5 grups i el Ripollet està en el grup 5. Súria-Ripollet, aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, Súria-Ripollet, que ja comença, doncs, podríem dir, la jornada número 10 del campionat de handball a on hi ha el club handball-Ripollet.
Tenis taula.
La setmana passada hem de dir que el club tenis taula Ripollet, que milita a la divisió d'honor, doncs va tenir jornada de descans, no va jugar, i que la classificació l'encapçala l'Ecanea d'Irun amb 22 punts, seguit del Bàsquer de Girona amb 14. En 12 punts hi ha 4 equips: l'Escala Girona, el Carell, el Palma de Mallorca i l'Otero de Pontevedra. Al lloc número 7, l'Oviedo, amb 10 punts, Figueres 8, Ripollet 8, amb un partit menys, i tanca amb zona de descens directe a l'equip del Languina i Castells del País Basc amb 0 punts. Pel que fa a l'equip femení del Finca Ripollet, doncs hi va haver sorpresa perquè van perdre davant del Inca per 1-4, l'Inca de Mallorca. A l'únic punt va fer la jugadora romanesa del Finca Ripollet, Micaela Chirita, que líder és el Balaguer, que té 18 punts, seguit de l'Inca amb 16, Finca Ripollet 14, Bàsquer de Girona 12, Mediterrani de València 12, Requena de València 8, l'Irun, l'Ecanea d'Irun 6, Atlètic Sant Sebastià 2, i tanquen el lloc número 9 en zona d'ascens directe a l'Anguit de Castells de Vitòria amb 0 punts. I perquè fa la Lliga Nacional de la Primera Divisió, hem de dir que a l'equip del Finca Ripollet, doncs, va tenir jornada de descans, estan parlant de la Primera Divisió femenina, el líder és el Portobrix Vic, que té 20 punts, el Calella i el Saragossa i el Mataró 14, el Finca Ripollet és 5è amb 10 punts, i per darrere té l'equip de l'Helios de Saragossa amb 8, el Sants amb 4, el Pamplona amb 4 punts, i en zona d'ascens directe l'Ecanea d'Irun amb 0 punts, en el lloc número 9 de la competició. Deixem ja el món del tenis, te la dient que l'equip de la Lliga Nacional, de la Primera Nacional, el Ripollet va perdre davant de l'Igualada per 2-4 i està en zona d'ascens directe. Líder és el Borges Blanques, que té 20 punts, l'Igualada en té 14, i que el Ripollet ocupa la plaça número 10 amb 4 punts. I aquesta setmana, precisament, degut llegant als campionats d'Espanya i al final que es farà a Valladolid, el club tenista de Ripollet, tots els equips de Lliga Nacional, tenen jornada de descans. I anem ara, doncs, ràpidament al món del bàsquet. El bàsquet, que el club bàsquet Ripollet la setmana passada, doncs, perdia contra l'equip del grup Osorio de Badalona per 80-96, que ocupa la plaça número 9 amb 22 punts, i que el líder és el Sant Adrià, que és líder amb 27 punts, seguit de l'Ansana Déu Nazaret amb 26. Aquesta setmana el Ripollet, que comença la segona volta, s'enfrontaria contra el Blanes, aquí, en el pavelló Francesc Berneda. En el primer partit, el Ripollet va perdre d'un punt a la pista del Blanes. Blanes 65, Ripollet 64. I aquesta setmana jugaran Ripollet-Blanes a la Copa Catalunya. Pel que fa al món del bàsquet, categoria, tercera categoria, on està l'equip, o sigui, segona categoria, un equip on està el Ripollet B, hem de dir que la setmana passada el Ripollet B va perdre aquí a casa davant del Sant Fruitós per 76-79. El líder és el Serranyola, que té 28 punts, i el Ripollet B ocupa la plaça número 13 amb 20 punts. I aquesta setmana s'enfrontarien el Ripollet contra el Balaguer. El Balaguer, a la primera volta, ja va guanyar el Ripollet per 73-64. Continuem amb més bàsquet, perquè ja sabeu que seguim els equips de bàsquet del Gasó, i que també aquest cap de setmana l'equip del Gasó, doncs, la setmana passada jugava i apallissava en l'equip del Vigues per 86-33. Líder, el Mollet, 26 punts, i el Gasó ocupa la plaça número 6, el Gasó Caixa Girona, amb 22 punts. I aquesta setmana juguen a la pista del Palau. Un Palau que la setmana passada perdia 65-45 a la pista del Sant Joan, i que aquest partit se jugarà, doncs, a Palau de Plegamans dissabte a partir de les 6 de la tarda, Palau de Plegamans, a Gasó Caixa Girona. Pel que fa al món del bàsquet, categoria també de tercera territorial, a l'equip del Gassó, la Vell Gassó, la setmana passada va tenir jornada de descans. El líder és el Manyanet Les Corts, que té 26 punts, però el Gassó està a tercera lliga amb 24 punts i tanca l'equip de Montigalà a Badalona en el lloc número 16 amb 14 punts. Aquesta setmana jugaria contra el líder. El partit entre el Joventut Les Corts i a la Vell Gassó, o sigui, el tercer classificat, que és la Vell Gassó amb 24 punts, i les Corts, que és el líder amb 26, jugaran aquest cap de setmana dissabte a partir de les 6 de la tarda. Les Corts, la Vell Gassó. I acabem ja al món del bàsquet parlant de l'equip femení. Un equip femení que la setmana passada guanyaven en la pista dels Salesians de Mataró per 50-56. El líder és el Club Bàsquet Tiana, amb 25 punts, empatat amb el Martí Juràstic, que té 25, i que el bàsquet femení Gassó ocupa la plaça número 9 amb 19 punts. Aquesta setmana, com que el grup és impar, l'equip del Gassó femení té jornada de descans. Hem de dir que té jornada de descans, per tant, els homes de Javi López, que juguen, tenien que jugar el diumenge, juguen els diumenges, a casa juguen a les 11 i a fora, a l'hora que marqui el calendari, aquesta setmana tindran jornada de descans perquè el grup és impar.
Tenis. Tenis.
I també hem de dir que damunt del tenis, la setmana passada, doncs, l'equip del Club Tenis, que milita a la categoria de més de 18 anys, que és tercer a la Lliga, amb 14 punts, líder és la Corbera, que en té 14, i també amb 14 punts l'Acadèmia Sánchez, que en té 14, i el Club Tenis, que també té 14 punts. L'últim és l'Esparreguera, que en té 6. Hem de dir que aquesta setmana jugaran a la pista de la Pobla de Claramunt. La Pobla de Claramunt ocupa la plaça número 5 amb 12 punts. I al món del tennis, de la categoria de més de 40 anys, hem de dir que aquesta setmana, doncs, la posa que l'última setmana perdessin contra l'Hospitalet per 2-3, aquesta setmana l'equip de més de 40 anys tenen jornada de descans. El líder és el David Lloituró, que té 18 punts, seguit del Barcelona, que en té 13, i el Ripollet ocupa la plaça número 8 amb 6 punts, i que és últim d'aquest grup. I aquesta setmana té jornada de descans. Ara farem una petita pausa i entrarem ja amb els convidats, que és el Club Ciclista Ripollet.
Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
La vida es un cúmulo de sensaciones.
Felicidad.
Calor. Frío.
Soledad.
Tristeza.
Perro con guantes verdes.
Choco.
Tipironi.
Deseo.
Amor.
Envidia.
Relajación.
Gula.
Sensación de vacío.
¡Ira! ¡Brava con Arioli!
Aburrimiento.
Euforia.
Calamares rellenos.
Sexo.
Estreñimiento.
Ilusión.
Alegría.
Dolor.
Desengaño.
Indiferencia.
Láser cubis.
La vida puede ser maravillosa, y si no, siempre tendrás Café con Sal.
Escucha todos los sábados de 10 a 11 y media de la mañana Café con Sal, el programa menos serio de Ripollet Radio.
Pues a mí el otro día me se puso tiesa.
Dissabtes a Ripollet arriba el gramòfon. La millor música dels anys 80, aquells clàssics que mai passaran de moda. Te'ls porta Paco Soriano. Tots els dissabtes, de 12 a 1 del migdia, la màgica dècada dels 80 torna a Ripollet Ràdio, amb el gramòfon.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
I entrem ja en directe, precisament, doncs tenim a Toni Carmitjana. Bona tarda.
Bona tarda, Ramon.
President del Club Ciclista Ripollet. I Salvador Gorina, de la Caspa de Riu i secretari del Club Ciclista Ripollet. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
I acabeu de portar ja tota la competició que el Club Ciclista Ripollet, així com els esports comencen a partir de setembre i acaben més de juny, Ara veig que heu portat que la setmana passada, ja el dia de 18 de gener, va començar el campionat, podríem dir, la temporada de bicicleta tot terreny, no? El BTT, i que el mes de març doncs comença ja la sortida de cicloturisme, que l'any passat, si tinc aquí els papers, l'any passat precisament vau fer 4 sortides al mes de març, 4 al mes d'abril, 4 al mes de maig, 6 al mes de juny, 4 al mes de juliol, Déu-n'hi-do al mes de juny, la calor que fa, fer 4 sortides, 4 al mes de setembre, 4 d'octubre, un total de 30, i que vau fer un total de 3.658 quilòmetres.
Pues sí, Ramon, tots els diumenges tenim la sortida oficial.
I tu hi anaves, no? Tu els has fet aquests o algun dia t'has escaquejat?
Algun dia no hi he estat. Algun dia no he pogut sortir.
El que no hi vas, el que havia fet aquest recorregut també era Salvador, però això ja fa més que tu no fas, no?
Sí, no, apenas vaig en bicicleta ara.
Ara si ho fas en cotxe per marcar la ruta o no?
No. Ara el que estic fent és donar unes voltes aquí a un carrer tancat d'aquí Ripollet algun dia.
Fem footing?
No, en bicicleta.
Fa pocs dies se m'acabau tenir assemblea extraordinària o ordinària en el patronat, no?
Ordinària.
Què era, per preparar els documents que acabes d'aportar aquí a la ràdio o no?
No, com qualsevol entitat, doncs estem obligats un cop a l'any a donar a fer l'assemblea general de socis, a la qual doncs hi ha l'estat de comptes, es fa una revisió de la temporada que ha conclòs, i es fa doncs una previsió del que serà la temporada vinent, que és aquesta, la de l'any 2009, i també doncs es fa una revisió del pressupost que s'ha de gastar i les activitats en les quals el club hi serà, tant institucionalment com a col·laborador, algunes proves, sobretot a la cursa popular de la Festa Major, i les sortides, que és l'essència del club, no? Les sortides programades de cada diumenge, tant de BTT com de carretera, doncs és l'essència del club, no?
Precio, pressupost és alt aquest any o no?
Bueno, és igual que l'any anterior, aproximadament és igual que l'any anterior. Les xifres concretes no te les puc dir, el Salvador te les dirà.
1.200 euros, al voltant de 1.200 euros.
Molt o poc?
Estable. És qüestió d'equilibrar els pressupostos. Més o menys tenim aquestes despeses i més o menys tenim aquestes entrades. No hi ha cap secret, no?
Aquesta setmana es pot dir que comença, ja va començar la podríem dir la temporada pel BTT, però aquesta setmana, el diumenge aquest, el dia 25, ves que a l'hora de sortir de les 6:40, Déu-n'hi-do, a les 6:40 del matí amb el fred que deu fer aquests dies, sobretot aquesta hora, doncs ja fan, podríem dir, la primera sortida, no? 79 quilòmetres, i fan el Pla de la Calma, que és a Montseny, no?
El peu aquí, del Montseny. Sí, aquí al Montseny, o sigui, és entre a Collformic i el Matagalls, no? És més o menys, es veu que puges cap dalt i hi ha un pla, i aquest pla li diuen de la Calma, i el grup doncs de bicicleta de muntanya del Club Ciclista Ripollet, que són bastant experts, per cert, doncs han buscat un recorregut per allà, que deu ser molt bonic, i ara, doncs, si no toquen la neu, poc els faltarà.
Aquests recorreguts, ho sabeu vosaltres, o és un calendari que la federació sap que hi ha aquests recorreguts i us els passa per si voleu fer-ho o no voleu fer-ho?
No, aquests recorreguts els fan els companys de BTT, perquè, bueno, coneixen els diferents indrets i, bueno, van buscant cada diumenge el que creuen que els agradi.
O sigui, ningú els ha dit aquest recorregut?
No, això és propi nostre.
Però pot ser perillós, no?, fer un recorregut que no coneixes, que no l'has fet mai?
No, però tots aquests camins estan marcats, vull dir que són... Segur que troben a molts altres bicicletes de muntanya, seguríssim.
I què hi ha més gent practicant a la BTT o l'escloturisme que feu cada diumenge a partir del mes de març?
Bueno, hi ha més gent en BTT.
Sí?
Sí. La bicicleta de carretera, desgraciadament...
Fa por, no? Cada vegada més por pels accidents?
Bueno, personalment jo no tinc por, però, bueno, no hi ha gent jove. Tots són gent gran i la gent jove costa molt. Ja costa molt que vagi en bicicleta i costa més que vagi en bicicleta de carretera.
I a la gent gran cada dia deu costar més pedalar.
Sí, la gent gran cada vegada té més anys i costa més. Però, bueno... Aquí estem.
Què passa? No hauria de fer alguna cosa perquè l'afició de la gent jove s'estirés doncs, a la bicicleta? Encara que vas per sortir aquestes de cicloturisme?
I estem treballant amb molta il·lusió i amb molta força perquè creiem que el Club Ciclista Ripollet, si no ve gent jove per sota, doncs malament. però no és un mal no només del Club Ciclista Ripollet, sinó gairebé de totes les entitats, ja siguin esportives, culturals o qualsevol tipus d'activitat, almenys és el meu parer. Però si fem una revisió a les juntes directives de les entitats, doncs es veu que hi ha gent gran. El Club Ciclista Ripollet, concretament, doncs a veure, aquí a Ripollet com arreu hi ha molta afició al BTT. El que passa que al BTT doncs trobem que són aficionats que no s'arrelen a una associació. I nosaltres voldríem doncs, que aquesta afició que ho fa pel seu compte doncs vingués, perquè trobarà un caliu important i trobarà doncs recorreguts nous, recorreguts molt macos que fan el nostre grup de BTT. I a més és un orgull pertànyer a una entitat que aquest any ha fet 60 anys, l'any passat, no?
Els joves potser practica més BTT que cicloturisme?
Seguríssim, sí.
Perquè la poden a la carretera o perquè disfruta més a la muntanya?
Perquè la muntanya doncs, és un lloc que té els seus riscos, però no hi ha vehicles a motor, per dir-ho així. Llavors pot haver el risc de caiguda, de caure, de mullar-te, rascar-te, però no hi ha la caiguda que t'atropelli un cotxe o et tiri a terra.
Començarà el diumenge dia 8 de març i es fa la primera sortida, que surti a les 8 del matí,
sí,
121 quilòmetres.
Anem a Hostalric.
Hostalric, que seria Ripoller, Granollers, Parada Granollers, Cardedeu, Sant Celoni, la Valldòria, Parada, Breda, Coll de Noris, Cruïlla, Marbúcies, Hostalric, i Hostalric, i llavors esmorzar a Hostalric, doni-do, no?
Sí.
Doni un bon esmorzar a Hostalric, no?
I tornem per fins
Sant Celoni, La Roca, Parada La Roca, Montornès, Montcada, sí. Parada i a Ripollet. Aquestes parades que feu, que no és per esmorzar ni per dinar, és per...
Per regrupar-nos.
Perquè per veure si algun ressecat... Perquè, esclar, vosaltres marxem, però com que no és una carrera... Aneu tirant i algú deu quedar ressecant, no?
Normalment no passa, però en algun punt, si trobem alguna altra colla, hi ha alguna mica de pique, pues a vegades algú queda despenjat i tenim uns punts de regrupament.
Per saber si hi ha...
Sí, home, perquè si algú queda despenjat i li passés alguna cosa, alguna avaria o alguna cosa, pues tampoc per estar a costat
seu. I vosaltres porteu avions en cas de rebentons i això, porteu un recanvi, no?
Sí, en cas de rebentons, sí, portem càmeres de recanvi, una o dues, la gent.
I cadenes i això és no, més difícil, no?
Ja
és més difícil.
Normalment algú porta algun petit tornavís, però hi ha alguna tronxa cadena si es trenqués, però normalment no portem masses eines.
I jo sempre que parlo amb el Club Ciclista dic, bueno, quan es tornen a veure aquelles carreres Memorial Ramon Antonio Barea?
No hi ha perspectives de moment, no hi ha perspectives perquè l'urbanisme doncs s'ha decantat cap al cotxe, evidentment, i un dels motius perquè ho vam deixar doncs va ser precisament aquests ressalts que posen a les carreteres, i això és un perill. I estem a l'àrea metropolitana de Barcelona, n'hi ha molts, i vull dir, això costa molt i és un risc, i nosaltres doncs ho fem d'una manera voluntària i purament amateur, i organitzar costa, ja si hi ha problemes, vull dir, no agraden, doncs imagina't si posem problemes afegits a la carretera.
Perquè tenia èxit aquestes proves, eh?
Perdó?
Tenien èxits.
Sí, jo crec que molt. No és per dir-ho, però jo crec que la Rambla s'emplenava de gent i ara, doncs, la Rambla doncs, està...
L'última va ser la que es va fer, potser la part nova, va ser l'última que va haver a la categoria, no sé si era cadet o juvenil, aquella potser va ser l'última carrera?
Sí, aquella va ser la darrera, vam canviar de filosofia perquè allà no hi havia ressalts, però vull dir, el ciclisme també està molt fluix, hem de pensar que a Catalunya doncs no passa de un pilot de 40 corredors cadets, corredors de competició, i això és un problema per la federació i ha de remuntar perquè és que si no l'afició a la carretera mora. Què fa el Club Ciclista Ripollet? El Club Ciclista Ripollet mira de mantenir continuïtat amb la il·lusió de que algun dia encara hi serem nosaltres, vindrà gent jove i això li donarem una empenta. A veure, d'una manera informal, doncs estem treballant, intentant amb la regidoria d'esports que aquí a Ripollet s'assoleixi un circuit permanent asfaltat per a la pràctica de ciclisme. Això seria molt bo perquè, bé, és el màxim a què aspirem perquè tingui continuïtat i el ciclisme doncs no acabi deixat de banda, no? el ciclisme de carretera, sí, sí. Evidentment.
I el Club Ciclista Ripollet, doncs, que a més té la secció de BTT i la de cicloturisme, que a més, doncs, aneu a altres proves, no?, com el quebrantahuesos, no?
Sí, anem a marxes cicloturistes, la quebrantahuesos, Terra de Remenses, que es fa aquí a Sant Esteve d'en Bas, la quebrantahuesos es fa a Osca, a Sabiñánigo, a la Pedro Delgado, a Segovia, i altres de menys més petitetes.
Amb aquestes proves hi ha premis en metàl·lic o només el tropeig?
No, aquestes proves només tens un... El guanyador, una copa, i els participants un diploma i en algun lloc una medalleta.
I no hi ha algun premi, no hi ha molts calés, però... Sí,
no, és cicloturisme, no és competició.
Però pareixo com a... No sé, una cosa que potser també li faria il·lusió, no?, al corredor.
No, és... qui vulgui guanyar diners o algun diners en espècie seria competició.
I aquesta empresa de ciclisme, com veieu, com a experts en el món del ciclisme, com veieu el ciclisme professional? Com està Espanya amb el ciclisme professional?
Bueno, ara estem molt bé, no? Tenim guanyadors de Tour, Sastre, Contador, Pereiro... Mai havíem estat tan bé.
És l'any que està millor Espanya?
Home, portem 3 anys seguits guanyant el Tour de França, pues estem molt bé.
I Catalunya, com està Catalunya en el món del ciclisme, a nivell professional?
Catalunya està més endarrerida, crec, que altres regions autonòmiques espanyoles, perquè...
De qui és culpa? La federació?
És culpa, jo
la
diria...
La catalana, vull dir...
Jo diria que no es promou prou el ciclisme de base, no? Jo diria que és això, perquè, a veure, el ciclisme espanyol està a dalt de tot. Tenim, com ha dit el company, 3 guanyadors de Tours darrerament, dels 3 darrers, no? I són corredors, doncs, bueno, un Sastre és del centre de la península, Pereiro és de Galícia, i després, bueno, l'altre, no
Contador
sé...
Contador és de Madrid.
Contador és madrileny. És evident que aquests xavals són joves, és evident que la base funciona més bé que aquí. I després, una cosa que manca a Catalunya és... un equip professional. Normalment, el corredor que comença sempre es marca la il·lusió d'arribar a professional i mira com a objectiu arribar a formar plantilla o entrar en aquest equip professional. Aquí a Catalunya no hi és equip professional. Hi havia darrerament, els anys anteriors, els corredors d'aquí a Catalunya doncs, posaven les mires amb el Kelme, perquè era valencià i estava més a prop. Però una referència de ciclisme professional a Catalunya falta, i això també és un greuge, però el greuge més gran és que no hi ha base, perquè després, si tu arribes a dalt, encara que a Catalunya no hi hagi un equip professional i el teu prestigi és reconegut perquè ets bo, doncs ja t'agafen a la resta del país, i si no, a l'estranger. Quan havia passat el ciclisme espanyol que tinguéssim el Freire corrent al Rabobank i jo que sé quants corredors tenim a fora d'Espanya. Uh-huh. O equips d'èlit d'aquí d'Espanya que hi ha corredors doncs, d'una categoria...
L'últim català potser ha sigut el Mauri, no sé si...
Bueno, tenim el Joaquim Rodríguez de Parets que sí. Fa 2 anys va ser campió d'Espanya i és un noi que està a l'èlit. La Volta a Espanya va quedar molt
que per cert, Marcel el Mauri va córrer a Ripollet.
Sí, sí. Quan era cadet.
No, juvenil, era júnior. Era sí, júnior, sí. Crec que va córrer aquí, no sé si va ser la Mossèn Borràs...
Fa molts anys, sí.
O
sí.
Va ser la Juan Campillo, una de les dues proves que eren puntuals per la Copa Catalana, i en Mauri va guanyar una cursa aquí, sí, realment.
Aquí a Catalunya hi ha professionals, no n'hi ha massa, la veritat.
I el cas que Toni Armstrong, què us sembla?
Bueno, ho han comentat entre els companys, nosaltres creiem que després de 3 anys de competició, vull dir, les probabilitats més aviat és que no arribi a fer ni de bon tros el que va fer. A veure, primer, doncs ho veiem una mica complicat, almenys personalment penso així. Més que res perquè torna a la competició després de 3 anys, no?
I el Club Ciclista Ripollet, a més d'aquestes proves, que ja ha començat a partir del dia 18 de gener, i que aquesta setmana ja feu aquest recorregut de 70 quilòmetres, i que quan la temporada comença ja el cicloturisme per carretera, el mes de març. Tenim un altre projecte més, a part d'això, per fer al Club Ciclista Ripollet? Mira, aquest any volem fer això, volem fer allò...
Projectes són les actuacions dels nostres cicloturistes a la Quebrantahuesos, l'Hortín és la nostra figura particular, que l'any passat va fer segon a la seva categoria, va fer primer a la Perico Delgado l'any passat i va fer primer a la Terra de Remenses. El José Hortín és un gran cicloturista nostre, no?
Aquest José Hortín pot ser el candidat al Trofeig Infosport de la ràdio?
Bueno, tenim el Lázaro, que també aquest any té previst fer la Madrid-Gijón...
Lázaro, estem parlant de l'ex que va ser expresident, no?
Madrid-Gijón-Madrid, que és una ciclomarató de 1.200 quilòmetres. El Lázaro és un gran marxador de ciclomaratons. L'any passat va fer, fa dos anys, la París-Brest-París, que és la ciclomarató, vull dir, súper dins d'aquest món, no? Fins i tot va participar a l'Ibarretxe. El tenia de company, el Lendakari. El Lendakari és un gran aficionat al ciclisme.
Entre el Lázaro i l'Hortín pot sortir el Trofeig Infosport d'aquesta temporada, no?
Bueno, ja ho veurem. A vegades no és només el que fa més quilòmetres, sinó podria ser també altra persona que també se li reconegui un mèrit dins del Club Ciclista Ripollet, sempre i quan les bases de que el Ripollet Ràdio té doncs ho permeti, no?
Doncs anem en contrarrotxa, estem a punt d'arribar a final. Molt bona tarda i gràcies al Club Ciclista Ripollet. Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies, bona tarda i gràcies.